Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, quan acaba... Anava a dir una guerra, però en aquest cas, no sé si seria l'exemple, seria una cosa semblant. Una crisi sanitària com la que hem tingut, que ha posat... si em permeto l'expressió, ha deixat el cul al l'aire moltes de les mancances de les que ja estàvem parlant i que es parlaven abans de que comencés tot això fa un parell d'anys. Parlo de l'atenció primària, de les retallades, de recuperar servei, de recuperar moltes coses. Bé, ha passat la pandèmia, que ha estat com un huracà, ho ha arrasat tot, i clar, ara toca reconstruir, reflexionar sobre tot això, sobre el que no hi havia, sobre el que ja sabíem que no hi havia i sobre la necessitat que hi hagi. El Sindicat Metges de Catalunya demana reconstruir la primària, però només això, promoure la salut pública quan s'han complert 2 anys de pandèmia. No només això, sinó un pla de xoc també per recuperar el benestar físic i mental dels professionals sanitaris que han estat a primera línia de la pandèmia, i els efectes psicològics moltes vegades no surten el dia després, sinó que surten amb el temps en moltes ocasions. Parlem amb el secretari general de Metges de Catalunya, el doctor Xavier Llionart. Xavier, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per atendre'ns. I és això, ara toca reconstruir, reflexionar, però la pregunta és, hi ha mancances que ja es coneixien, com per exemple que l'atenció primària necessitava, doncs, sobretot, recuperar les retallades que van patir.
És evident que ho estàs dient perfectament bé. La pandèmia va impactar amb un sistema sanitari que estava patint i continuava patint tota una dècada de retallades. I llavors, en aquesta pandèmia, l'única cosa que ha fet ha estat trencar les 4 costures que quedaven d'aquest sistema sanitari, que per altra banda estava absolutament esquiomat després de tot aquest temps.
Clar, una de les qüestions precisament d'això és que és l'efecte psicològic que hi ha hagut entre els professionals. Això com es recupera?
Doncs és complicat, perquè hi ha danys que deixen cicatrius. O sigui, tots sabem que hi ha vegades que hi ha coses que passen que en principi pots fer veure que no han passat o pots oblidar mínimament, però quan hi ha ferides profundes, això sempre deixa cicatrius i és molt difícil de recuperar. En tot cas, per això nosaltres parlem no de recuperar, sinó de reconstruir, perquè entenem que el sistema sanitari no pot tornar a la casella de desembre de 2019. És impossible.
Clar, estem parlant també d'una inversió, no? Hi ha d'haver una inversió. Sense inversió no es pot reconstruir res.
No, és evident que el sistema sanitari... Només un exemple. En la situació actual, el pressupost de l'any 2022, que parla d'11.100 milions d'euros, teòricament, d'aquests 11.100 milions d'euros, hi ha un extra que s'haurà de pagar, que com a mínim seran 1.500 milions d'euros, com a mínim, que això serà factura Covid. Aquesta factura Covid, que és tot allò que s'ha de fer extra per qüestió de la Covid, l'any 2019 no s'havia de pagar. Doncs si en aquests 11.100 milions li traiem els 1.500 milions extres que s'hauran de pagar per qüestió de la Covid, ens queda un pressupost de 9.600 milions, que no és ni més ni menys que allò que estava pressupostat l'any 2019. I l'any 2019 encara estàvem retallades.
Ja no parlem de... Si entrem a les jubilacions, ja ni t'explico el cacau que hi ha a sobre. Perquè, clar, caldran metges. Hi ha un percentatge important de metges que tenen ja una edat i que van canviar de la jubilació. I caldrà una substitució i un relleu generacional en aquest cas.
I tant. El problema és que el que ens estem trobant en aquests moments és que l'administració sanitària no ha planificat res, ni tinc la sensació que se n'hagi preocupat fins ara de planificar res, per una raó molt senzilla. Hem demanat a l'administració que ens faci arribar al llistat amb nom i cognoms per evitar duplicitats, per saber exactament quants metges i on estan aquests metges situats a tot el sistema sanitari públic català, que això estan obligats a tenir-ho censat per llei des de l'any 2014, i la resposta que hem obtingut és que no ho coneixen.
No està malament la resposta, eh?
Per tant, explica'm tu com es pot planificar un sistema sanitari que no saps qui tens o on tu tens.
És impossible, no es pot fer això.
Doncs per això, o sigui, la meva afirmació de que no tenen, no saben o no han planificat res i, a més, fins ara no han tingut massa interès a fer-ho, és degut a aquesta resposta. És a dir, si tu tens interès a planificar-ho, el primer que fas és saber qui tens i on te'l tens. I, per cert, a més, hi ha una llei que aproves tu mateix que t'obliga des de l'any 2014 a tenir-ho. Pues, això no s'entén massa bé.
Bé, després, clar, quan hi ha una manca de servei, un empitjorament del servei, en aquest cas a l'atenció primària, per totes les mancances que estàvem comentant, clar, això és inevitable, que hi hagi un empitjorament del servei, inevitable totalment. Però la gent busca solucions, i la solució possiblement està en la salut privada. De fet, la salut privada, les pòlisses de salut privada han pujat més d'un 15%, sí, un 7%, un 10%, han pujat. En poc temps. Possiblement, aquest seria un bon raonament? Vull dir, quan la gent veu que hi ha problemes a la salut pública, doncs anem cap a la privada.
Bé, és que el problema és que la sanitat pública no està donant resposta a les necessitats de la població, i això, que ja era bastant evident en el final de l'època de retallades, com dèiem, la pandèmia de la Covid ho ha acabat de posar en evidència. És evident que quan tu tens un problema de salut, el que necessites és poder contactar amb un professional sanitari, sobretot amb un metge, en el menor temps possible. I això, en l'actualitat, en la sanitat pública, no succeeix. S'han contractat molts milers de professionals a la sanitat pública, però de metges ben pocs. I això, evidentment, el que produeix és que impedeix una accessibilitat adequada al sistema sanitari per part de la població, i llavors la població, què s'ho pot permetre? Doncs el que fa és que si vol parlar amb un metge, mira de contractar una pòlissa que hi pugui parlar amb un metge. Curt i ras. Llavors, clar, aquesta situació és fins a cert grau insostenible, perquè el que estem evolucionant és d'un model de sanitat pública universal a un model més aviat semblant a l'americà, en el qual hi haurà una sanitat pública per les coses greus i les coses de beneficència, i una sanitat privada per la resta de coses i per aquella gent que s'ho pugui permetre.
I ja per acabar, doctor, hi ha una cosa per parlar d'alguna cosa positiva, perquè no oblidem que parlem de la sanitat pública d'aquí, que és una bona sanitat pública en termes generals, malgrat tot això que estem explicant. I és que possiblement el que sí que queda clar és que la sanitat pública s'ha revaloritzat davant de la pandèmia amb aquesta situació de crisi.
Sí, i tant. En aquest sentit, cal pensar que és cert que en aquest sentit els aplaudiments que es van tenir, que va tenir la població al principi de la pandèmia, resulta que hi eren, perquè hi eren, però els hem oblidat relativament massa ràpid. I llavors ens estem trobant que està havent-hi situacions de molta tensió al sistema sanitari públic, i la gent doncs ha passat de l'empatia a un cert grau d'urgència per ser atès que afegeix incomprensió. La gent ha de tenir clar que el culpable de la situació en la que es troba la sanitat pública a hores d'ara no és el professional sanitari que té davant. No ho és. És l'administració que no fa els deures i no tracta bé a la seva població, als seus professionals i al seu sistema sanitari públic. La salut i la sanitat s'han reafirmat com a primera de les prioritats, i els responsables polítics han d'actuar en conseqüència i respondre a tots aquells aplaudiments que vam tenir al començament de la pandèmia, fent del sistema sanitari una prioritat de país que ara no ho és. Mm.
Doncs, doctor Xavier Llionart, secretari general de Metges de Catalunya, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
D'acord, moltíssimes gràcies i a la vostra disposició.